Molt bona tarda, senyores i senyors. Aquest dissabte, des de l'Esport, Hotel Hermitage en Spa, un 5 estrelles, gran luxe, situat a peu de les privilegiades muntanyes de Gran Valira, Andorra, i envoltat completament de natura. La neu ha deixat un espai a la herba, la qual cosa facilita doncs, experiències a l'aire lliure, com jugar al camp de golf de Sol 10, el més alt d'Europa, entre moltes altres activitats, i també, com no, poder gaudir de la magnífica, magnífica gastronomia. Però hi ha una cosa molt important. Aquest any l'Esport Hermitage celebra 18 anys. Àlex, què et sembla?
Oh, felicitats, no?
18 anys és la majoria d'edat.
Majoria d'edat, no? Sí, ja podem votar.
És l'Àlex Salmon, un dels col·laboradors del programa d'avui, juntament amb el Juan Carlos Valero. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
18 anys també d'aquest magnífic espai, aquest hotel que l'estem
gaudint. Efectivament, majoria d'edat i en aquest cas destinació...
turística 100%, sí, sí. Sigui tant a l'estiu com també a l'hivern, amb la neu i la natura de protagonistes.
L'hivern es canvia per blanc...
I ara estem en una sala... ara tenim una entrevista, no?
Tenim una entrevista, ara presentarem el convidat d'avui.
Amb aquestes vistes d'aquest hotel,
avui
és difícil això de fer.
Avui un dia magnífic, no fa ni sol ni calor, molt verd, i saludem el convidat del programa d'avui, el senyor Xavier Espot. Molt bona tarda, senyor Espot.
Molt bona tarda.
Ell és el cap de govern d'Andorra. Parlem de moltes qüestions d'interès d'actualitat referides a França, Andorra, relacions amb Espanya, amb Catalunya, però clar, d'entrada m'agradaria que fes una mica de balanç d'aquest primer any i tres mesos de nova legislatura que vostè està encapçalant aquí a Andorra. Com va aquest govern, com funciona l'oposició amb aquest partit, en fi, jo diria que una mica estrany que és Concòrdia, i l'altra oposició d'Esquerres que també, en fi, han quedat una mica diluïts. Quin balanç fa d'aquest primer any i tres mesos?
Bé, en primer lloc dir-vos doncs, que estic molt content un any més de que m'hagueu doncs, convidat en aquest programa, efectivament doncs, en aquest marc incomparable, no? I tan representatiu del que és el nostre país. De fet, doncs, com vostè ha dit, no? Portem ja una mica més d'un any d'aquesta segona legislatura en què encapçalo el govern. Un any doncs, on la veritat és que hi ha hagut estabilitat i tranquil·litat, perquè com vostès saben, doncs, vam guanyar amb una majoria absoluta folgada a les passades eleccions generals i per tant doncs, això ens permet, no? En certa manera doncs, poder aplicar en els seus propis termes doncs, un programa de govern sota el qual vam concórrer les eleccions, un programa doncs, centrista i reformista, no? Que és el que caracteritza doncs, el nostre ideari polític. Ha estat un any doncs, molt marcat per determinades qüestions socials, ja en vam parlar l'any passat i malauradament doncs, aquesta problemàtica persisteix, que és la qüestió doncs, de l'habitatge. És veritat doncs, que tenim tensions, no? per l'accés a un habitatge a preu assequible en un context de creixement econòmic, no? Que empitjora precisament doncs, aquesta problemàtica, i això també s'ajunta doncs, amb un anhel molt legítim d'una part de la ciutadania relacionat doncs, amb el creixement sostenible, no? Per tant, doncs, cada cop tenim una consciència més mediambientalista i per tant doncs, cada cop tenim més gent que molt legítimament doncs, considera que Andorra ha de continuar creixent, però ho ha de fer a un ritme, diguem, moderat i promocionant més el valor afegit, no? I aquest últim any també s'ha caracteritzat per una altra qüestió que potser seria el segon gran tema, el segon gran debat que ens ocupa, que és doncs, les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea, un acord d'associació que ens ha de permetre doncs, participar de manera progressiva i estructurada en el mercat interior europeu. Doncs bé, doncs, aquest últim any han finalitzat aquestes negociacions i ara estem en aquesta fase final doncs, de signatura de l'acord, de ratificació de l'acord a través d'un referèndum vinculant que tindrà lloc l'any que ve.
En parlem del referèndum, abans aquest acord, ja ho deia ara mateix, el cap de govern ja està tancat, d'aquí a poc s'assignarà. Queden alguns, dic jo, serrells pendents. Quins serrells serien aquests? Algunes puntualitzacions amb aquest acord que han de fer poder altres països de la Unió, senyor Espot?
De fet, l'acord ja està negociat, és a dir, hi ha hagut dos parts negociadores en aquest cas, que és Andorra i la Comissió Europea. Aquest acord està tancat després de gairebé 9 anys de negociacions. Han passat doncs, per el Brexit, han passat per una pandèmia i per tant doncs, això va alentir, no, el ritme de la negociació, però en els darrers dos o tres anys doncs, aquesta negociació s'ha accelerat enormement i per tant això ens ha permès doncs, assolir diguem, un resultat final que crec que és un molt bon acord doncs, pels interessos d'Andorra, doncs, perquè té en compte, no?, les nostres particularitats territorials, demogràfiques, etc, etc. I ara, doncs, el que s'està fent, doncs, són els passos posteriors a la negociació de qualsevol acord internacional amb la Unió Europea, que és que aquest acord ha passat a la taula del Consell de la Unió Europea, per tant, dels estats membres. Ara els estats membres analitzaran, doncs, si estan d'acord amb el contingut d'aquest acord d'associació. Tot fa preveure, doncs, que així serà, i en el cas que sigui així, doncs, l'acabarem signant les dues parts negociadores, en aquest cas Andorra i la Comissió Europea. A partir d'aquí també s'envia al Parlament Europeu, per tal que el Parlament Europeu el ratifiqui, i un cop tots aquests passos s'hagin completat, nosaltres el que farem és, abans d'enviar-ho a ratificació del nostre Parlament, del nostre Consell General, convocar aquest referèndum vinculant al qual em referia. Per tant, nosaltres el que preveiem és que durant tot aquest any es facin aquests processos d'aprovació interns, i un cop, doncs, passi aquest any, a partir del primer trimestre, a partir de l'any que ve, durant el primer trimestre de l'any que ve, que puguem convocar aquest referèndum vinculant, i si el seu resultat és positiu, llavors el nostre Parlament acabaria ratificant aquest acord d'associació per tal que pogués entrar en vigor.
Molt bé, doncs obrim micròfon ja al Juan Carlos, a l'Àlex. No sé si voleu continuar pel tema del referèndum i de l'acord de la Unió Europea,
no,
o un tema d'interès també, que jo volia plantejar la setmana passat, que era les recents eleccions que hi ha hagut aquí al costat, a França, un resultat també que m'agradaria que després el cap de govern se'l pogués comentar. Però bé,
sí, Àlex, no, jo estic molt interessat en aquest segon tema, però ja parlant de la Unió Europea, bueno, la política ja sabem que, com diu abans el Valero, sempre és un relat, una explicació de les coses que poden succeir, que després no passen. Pedro Sánchez, per aconseguir ser president, entre els pactes que ell tenia, un d'ells era l'arribada del català a la UE, i jo quan veia tota aquesta negociació deia, però si dintre de 2 anys Andorra entra a la UE, el català estarà en normalitat, no?
Sí, de fet, no ben bé, perquè és veritat, doncs, que el nostre procés d'aproximació a la Unió Europea evidentment pot ajudar, no?, a que el català estigui més present prop de les institucions europees, però nosaltres, com deia abans, no aspirem ben bé a ser un estat membre de la Unió Europea. Nosaltres aspirem a formar part del mercat interior europeu. Per tant, a tindre un marc de relació similar al que tenen països com Islàndia, com Noruega, com Liechtenstein, no? I com que no serem un estat membre de la Unió Europea, doncs no podem sol·licitar ni reclamar que el català acabi sent llengua oficial de la Unió Europea. Dit això, sí que el català, a través d'aquest acord d'associació, estarà més present a les institucions europees. Per exemple, l'acord d'associació, la versió al català serà versió autèntica i versió que es podrà invocar davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no? Per tant, a ningú se li escapa que suposa, no?, una certa promoció de la nostra llengua pròpia i oficial en aquest cas, no? Però fins que Andorra no decidís en un futur eventualment ser estat membre, no podria reclamar que el català fos una llengua oficial de la Unió Europea. Per tant, en tot cas, això és una qüestió que no vindrà per la via d'Andorra, sinó que ha de venir per la via d'aquestes negociacions que està duent a terme el govern espanyol, i que tampoc ignora ara en quin punt es troben exactament.
Bé, jo crec que l'important seria en aquests moments parlar de l'actualitat de les eleccions franceses, i l'Osada ja ho apuntava. Com valoreu com les eleccions de la segona ronda i aquesta, i aquesta divisió tan en terços del Parlament francès? I com afectarà Andorra?
Sí, bé, nosaltres, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, hem seguit amb molta atenció aquestes eleccions, no només perquè França és un dels nostres dos països veïns, juntament amb Espanya, sinó perquè, com vostès saben, nosaltres tenim un vincle institucional molt potent amb França, tenint en compte que un dels nostres dos coprínceps al mateix temps és el president de la República Francesa. Vostès saben que França és un règim presidencial, per tant, en aquest cas, la figura del president no està bé posada en entredit. Ell té ara un mandat que encara li queden uns quants anys, i per tant, doncs, el nostre copríncep, com a mínim a mitjà termini, continua sent el mateix, no? Però és veritat, doncs, que nosaltres també tenim una relació bilateral amb França, no? I aquesta relació bilateral la mantenim amb el govern francès. Per tant, com deia, no?, seguíem amb molta atenció al resultat d'aquestes eleccions. Efectivament, doncs, veiem, doncs, que el panorama és d'una certa fragmentació parlamentària, no? Hi ha 3 grans blocs, l'esquerra, l'extrema dreta i el centre, representat pels partits, doncs, que donen suport al president de la República, que gairebé es reparteixen per terços iguals, doncs, aquest Parlament, no? I per tant, doncs, ara hi ha una certa incògnita, no?, sobre quines possibilitats de governabilitat hi podrà haver, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres estem una mica amatents per veure, doncs, com serà, i des d'aquest punt de vista, doncs, tot fa pensar, doncs, que hi haurà un govern d'esquerra moderada o de centre, no? I per tant, doncs, amb els quals nosaltres estic convençut, doncs, que serem capaços, doncs, de seguir tenint una excel·lent relació en benefici de França i en benefici d'Andorra.
Sí, parlant de l'acord d'associació d'Andorra a la Unió Europea, es parla evidentment dels avantatges, no, de tenir tot un mercat tan ampli com és el europeu pels productes i pels andorrans, no? Però no es parla massa dels riscos, no? Per exemple, hi ha resistències fortes dels professionals liberals del país, com els advocats, etc., no? Com es resoldrà aquestes incerteses que veu una part de la població d'Andorra?
Miri, abans quan li deia, doncs, que nosaltres hem negociat un molt bon acord d'associació, no ho deia perquè sí, sinó que ho deia basant-me, doncs, en fets empírics, no? És a dir, per què ho dic? Ho dic perquè, de la mateixa manera que nosaltres podrem participar en el mercat interior, és a dir, els nacionals andorrans podran participar en el mercat interior europeu sense cap mena de restricció, nosaltres, tenint en compte les nostres especificitats territorials i demogràfiques, hem estat capaços de negociar determinades particularitats que fan que això no serà tal qual en sentit contrari, i que per tant, doncs, les persones o les empreses que vulguin venir a operar en el mercat andorrà ho podran fer, però hi haurà algunes restriccions. Per exemple, en matèria de lliure circulació de persones, nosaltres des del primer dia podrem estudiar, podrem treballar, podrem establir-nos en qualsevol país de la Unió Europea com qualsevol ciutadà comunitari. En canvi, aquelles persones que vulguin venir a treballar al nostre país ho hauran de fer sotmeses a un règim immigratori controlat a través d'unes quotes d'immigració. Això és una especificitat molt important que a nosaltres ens permet regular els nostres fluxos migratoris, no? Vostè parlava del cas concret de les professions liberals, i a vegades ens focalitzem excessivament, doncs, en el fet, doncs, de que els professionals liberals europeus tindran més facilitats per operar al nostre país. Però ens oblidem que nosaltres, com a andorrans, ara tenim enormes restriccions per operar en el mercat interior europeu i deixarem de tenir-les. Per exemple, un advocat andorrà que vol litigar davant dels tribunals espanyols necessita una dispensa de nacionalitat, que és un acte absolutament discrecional. Això desapareixerà amb l'acord d'associació. I, per tant, també hem de valorar totes les oportunitats que els professionals liberals andorrans tindran perquè se'ls obre un mercat de gairebé 480 milions d'habitants. No? I, per tant, jo crec que és una gran oportunitat i que aquesta oportunitat és enormement superior als possibles desavantatges o obertures que nosaltres haguem d'operar en el nostre mercat com a conseqüència dels ciutadans comunitaris que vulguin venir a operar. Sobretot tenint en compte que nosaltres des del 2012 ja tenim una llei d'obertura econòmica que permet que els professionals liberals que resideixen aquí a Andorra des del primer dia puguin exercir una professió liberal. Per tant, des d'aquest punt de vista, hi haurà molt pocs canvis des d'una perspectiva andorrana i hi haurà molts canvis des d'una perspectiva d'Andorra cap a fora. No?
Aquest exemple que posa és fàcil d'entendre, l'haver i el deber, no? Que sí, d'un costat o un altre. Però clar, els fluxos migratoris van per una altra línia, i l'increment de l'extrema dreta a tota Europa és una evidència i va molt amb la línia de la immigració i l'arribada de gent de fora. Com es veu des d'Andorra això? Com es veu des d'Andorra l'increment de l'extrema dreta? Abans comentàvem a França, a Espanya i a la resta d'Europa, i com gestionar qui pot entrar, ja no qui pot entrar legalment, sinó qui pot entrar il·legalment a Andorra.
Efectivament. Jo crec que és un fenomen que no només estem veient a Espanya, no? L'estem veient a França, l'estem veient en molts països de l'entorn europeu, on els extrems, no només l'extrema dreta, sinó també l'extrema esquerra, cada cop, doncs, es reforcen més i cada cop tenim un escenari polític més polaritzat, no? I jo crec que aquí tots hem de fer autocrítica, no? I els partits tradicionals, dels quals el meu partit també forma part, no? Com a partit liberal, crec que a vegades no hem estat capaços d'aportar les respostes necessàries als ciutadans i a les ciutadanes, no? Per exemple, en un context de globalització no hem estat capaços, doncs, de preservar la classe mitjana, no hem estat capaços de preservar la capacitat adquisitiva d'aquesta classe mitjana, i això ha alimentat els partits d'extrema esquerra, o per exemple no hem estat capaços a vegades, doncs, de gestionar convenientment la qüestió immigratòria, i això també ha donat, diguem, gasolina als partits d'extrema dreta, no? Per tant, jo crec que a vegades, tot i ser partits tradicionals amb receptes, per tant, moderades i realistes, també hem de ser capaços de mirar de cara certs problemes i saber-los gestionar convenientment. I és evident que la immigració, que és un gran actiu, és una necessitat, i parlo particularment del cas Andorra, és a dir, Andorra s'ha construït gràcies a la immigració, i sort, i continuem tenint sort de la immigració, perquè si no, no podríem sostenir el creixement de la nostra economia, i a vegades els immigrants venen a fer feines que els nostres propis nacionals ja no volen fer, i això no deixa de ser una bona notícia, perquè vol dir, doncs, que tenen expectatives laborals superiors a les que podien tenir fa 40 o 50 anys, però també hem de ser capaços de reconèixer que la immigració planteja reptes, sobretot des de la perspectiva, doncs, de la integració, des de la perspectiva, doncs, de ser capaços de crear una societat que sigui suficientment cohesionada, no? I de l'adaptació també als nostres costums, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, jo, per què a Andorra no hi ha hagut un creixement d'aquests partits extremistes, malgrat Andorra, doncs també és molt permeable, no?, els fenòmens del nostre entorn, doncs perquè jo crec que hem estat capaços, fins a la data, de gestionar convenientment el fenomen immigratori, no? I per això per nosaltres era tan important poder preservar aquest model a través d'aquest acord d'associació, no? I per tant, com que nosaltres ni entrarem a l'espai Schengen i no hi haurà una lliure circulació absoluta de persones, sinó que nosaltres, evidentment, amb unes garanties, amb uns requisits previs, però mantindrem el control de la nostra política migratòria, i això no vol dir obrir i tancar la porta de forma indiscriminada, sinó que hi ha d'haver uns condicionants i uns requisits que es fonamentin en el principi d'igualtat, no? Però com que nosaltres podrem regular la qüestió migratòria, doncs jo estic convençut, doncs, que aquesta és la millor garantia de que a casa nostra, doncs, en el futur no hi hagi un creixement d'aquests partits d'extrema dreta.
Parlava el cap de govern, Xavier Espot, dels immigrants, la gent que ha vingut, dels immigrants, els que han vingut aquí a Andorra. Mm-hmm. El perfil ha canviat, eh? Abans eren espanyols, molts portuguesos, han marxat, mm-hmm, els portuguesos, sobretot, i ara hi ha molt sud-americà.
Sí.
Com valoreu aquest canvi de perfil d'immigrant?
De fet, és la realitat de sempre d'Andorra. És a dir, Andorra, jo ho deia abans, i al final jo crec que difícilment ara trobarem un andorrà que no tingui entre els seus avis algun avi que sigui immigrant, jo mateix, no? I per tant, doncs, jo crec que això també fa part de la riquesa del nostre país. Andorra, a partir del moment en què comença a créixer, durant la segona meitat del segle XX, ho comença a fer primer amb immigració vinguda d'Espanya, particularment d'Andalusia i de Galícia, bueno, molt inicialment de Catalunya, després d'Andalusia i de Galícia. A partir dels anys 70 i 80, particularment amb el creixement econòmic a Espanya, doncs la gent ja no ha d'emigrar i els immigrants espanyols queden substituïts pels immigrants portuguesos, i ara una mica el mateix fenomen està succeint, doncs, amb una substitució dels immigrants portuguesos pels immigrants vinguts de països llatinoamericans, i molt particularment, doncs, d'Argentina, Xile, Colòmbia, Perú, etc, etc. Per tant, jo crec que aquest fenomen l'hem de interpretar i l'hem de pair com un fenomen normal i, com deia abans, necessari, perquè Andorra, que es fonamenta en una economia de serveis, evidentment necessita treballadors per sostenir aquesta economia de serveis, no? Que està a la base, diguem, de la nostra prosperitat econòmica i social. Però també hem de ser conscients, doncs, que aquesta immigració s'ha de regular i s'ha de saber gestionar convenientment, i hi ha d'haver un esforç per part nostra, diguem, per acollir convenientment aquesta gent i donar-los els drets que es mereixen, però també hi ha d'haver un esforç per part d'ells d'integrar-se a la realitat del nostre país, no? Des del coneixement de la nostra llengua fins als nostres costums, fins a l'acceptació, diguem, de les normes de convivència, doncs, a través de les quals ens hem dotat, no? I jo crec que això s'està fent bé, evidentment, i pot haver petites tensions, no? Ara mateix hem tingut una polèmica al torn de la llei del català, perquè la renovació de les autoritzacions de residència exigiran, doncs, un cert coneixement bàsic de català, no? Jo crec que això no s'ha d'interpretar com una imposició, jo crec que això s'ha d'interpretar com una oportunitat que oferim a aquesta gent de poder conèixer la llengua pròpia i oficial del nostre país i, per tant, de tindre més possibilitats d'integració i d'acceptació per parlar.
Això afecta els metges, no? Sobretot, també? O hi ha una part de metges?
Afectarà una mica el conjunt de residents del nostre país. És a dir, des d'una perspectiva molt moderada, el que hem vingut a dir és que d'aquí uns anys, és a dir, durem també un termini Marge. Molt llarg, la renovació, és a dir, no les autoritzacions inicials, la renovació de les autoritzacions de residència al nostre país estaran vinculades a haver acreditat fer un nombre d'hores determinades, no recordo si són 20 o 40 hores, 30 hores, ni 20 ni 40, 30 hores de català. A ningú se li escapa, doncs, que tampoc estem demanant aquí un diploma...
Un C1.
Exacte, no? Vull dir, simplement és dir, home, faig un gest per intentar, doncs, adaptar-me, doncs, a una de les dels aspectes, doncs, que defineixen la nostra realitat, que és una llengua pròpia i oficial, que és el català.
I heu notat que hi ha acceptació per part del col·lectiu d'immigrants nous que, doncs, que s'apunten als cursos i volen...
Doncs la veritat, tan bon punt van fer l'anunci, encara que entrés en vigor la llei, van incrementar-se molt el nombre d'inscripcions a aquests cursos gratuïts. A més, cal dir, doncs, que nosaltres també donem moltes facilitats, eh? Vull dir, són cursos gratuïts, ens adaptem també a les realitats laborals d'aquestes persones, per tant, es poden fer en horari nocturn, etc etc.
I no ho feu com una imposició, ara, no?
No, ara, de moment, estem en aquesta fase, diguem, d'entrada en vigor progressiva de la llei i donem un termini molt llarg perquè la gent, doncs, pugui acreditar adaptar aquest coneixement, que, com li he dit, doncs, són 30 hores de català, tampoc demanem
molta cosa,
res extraordinari.
Valero.
Sí, l'acord d'associació amb la Unió Europea també permet que Andorra participi en els treballs d'elaboració de les normes que després seran transposades, no?, als països membres i també a Andorra. No? Però Andorra no tindrà drets polítics, per exemple, no hi haurà eleccions en el que participin els andorrans al Parlament Europeu, no? Com llavors es participarà en aquestes elaboracions de les normes? Expliqui una mica aquest aspecte.
Sí, miri, a vegades, i aquí també és un aspecte que és important de posar de manifest, i li agraeixo la seva pregunta, no? Perquè molta gent diuen, és que amb l'acord d'associació Andorra perdrà sobirania i independència en relació a la situació actual, no? I encara que pugui semblar paradoxal, no és així, perquè la gent s'oblida que Andorra ja té 7 acords sectorials amb la Unió Europea i que, per tant, doncs, ja està obligada a implementar una part molt important del cabal comunitari. Per exemple, tenim un acord duaner i tenim un acord monetari que suposa la necessitat d'haver d'implementar moltes normes comunitàries actualment. I, a més, aquestes normes ara les hem d'implementar, diguem, sense poder dir res amb anterioritat i d'acord amb un calendari que ens ve imposat per la pròpia Comissió Europea. Això canviarà amb l'acord d'associació, perquè amb l'acord d'associació es crea un comitè mixt i totes les normes comunitàries, incloses les que derivin de l'acord duaner i de l'acord monetari, bona part del qual quedarà refós en l'acord d'associació, abans de que s'aprovin per les pròpies institucions comunitàries, nosaltres, com vostè deia, podrem participar d'aquests treballs d'elaboració. I, per tant, podrem modificar el contingut d'aquestes normes abans de que siguin aprovades. Això, jo crec que el que ens dona és un plus de sobirania en relació a la situació actual, no? Ara bé, és veritat, com diu vostè, que nosaltres no participarem en les institucions europees, bàsicament perquè, com deia abans, nosaltres no serem un estat membre de la Unió Europea i, per tant, tampoc contribuirem al pressupost de la Unió Europea. Per tant, nosaltres aquí també ens estalviem una part important de diners que, evidentment, es tradueix en l'absència de drets polítics, però no es pot voler tot a la vida. Nosaltres, quan vam triar el marc de relació que volíem, ja vam analitzar la possibilitat de ser estat membre, però això tenia uns compromisos econòmics que nosaltres no estàvem o que no creiem convenient d'honorar, suposava unes implicacions fiscals que nosaltres tampoc veiem positives per Andorra, suposava participar a la política exterior i de seguretat comuna de la Unió Europea i nosaltres tampoc ho veiem convenient, o a la política agrícola comuna, que per nosaltres no suposa cap benefici, no? Per tant, és el que dèiem abans de les balances, no? Dels pros i els contres. I al final és important explicar a la ciutadania que a la vida no hi ha cap recepta miraculosa, no hi ha res que sigui blanc o negre. A la vida tot està fet de tries on tu has de valorar els pros i els contres. I en una negociació, evidentment, obtens beneficis, però també has de cedir en algunes coses, si no, no seria una negociació. I del que es tracta aquí en el moment en què els ciutadans d'Andorra posin la seva papereta i decideixin en aquesta consulta vinculant, és de que valorin i posin a la balança els aspectes positius i els aspectes negatius de l'acord d'associació. I sense cap mena de dubte, i crec que ho he intentat justificar amb alguns exemples concrets, els aspectes positius són a hores d'ara infinitament superiors als aspectes negatius.
El govern d'Andorra ha fet la seva feina. El tractat està tancat amb la Unió Europea. Ara cal que els andorrans facin la seva, que és anar al referèndum, sí, sí, que serà l'any que ve, ja ho direm quan, i votar favorablement. Però això del referèndum, com diuen en espanyol, los carga el diablo, i mai saps com pot acabar. L'inquieta el resultat d'aquest referèndum, el senyor Espot?
Sí, òbviament que m'inquieta, no? I ho he dit, a més amb molta honestedat i molta sinceritat, no? Els exemples que hem vist, doncs, no massa llunyans, doncs, de referèndums en països del nostre entorn, han evidenciat, doncs, que a vegades, doncs, no es responia ben bé a la pregunta que es formulava, sinó que era una forma, doncs, de vehicular a vegades un cert descontentament amb el govern de torn, o fins i tot hi havia interferències, no?, en el debat, que han fet, doncs, que al final han pogut distorsionar, no?, el resultat final d'aquest referèndum. Per tant, sí que em preocupa, no? Però també és veritat que jo confio enormement, no?, en la saviesa i en la maduresa, no?, dels ciutadans i de les ciutadanes d'Andorra. Jo crec que ho han demostrat durant tota la història, i crec que una vegada més sabran destriar el gra de la palla i sobretot sabran valorar que la prosperitat econòmica i social futura d'Andorra, no d'aquí un any, no d'aquí dos anys, sinó pensant en els nostres fills i en els nostres nets, passe ineludiblement per aquesta aproximació amb la Unió Europea sota la forma d'aquest acord d'associació, no? I que no hi ha alternativa viable al marge d'aquest acord d'associació. Ja poden dir el que vulguin els detractors de l'acord d'associació, però fins ara no els he vist posar damunt la taula una alternativa viable que sigui millor que aquest acord d'associació.
Sí, amb la majoria de territoris turístics, ara hi ha un debat, no a Barcelona, on ara s'ha obert una proposta, una futura normativa del 2018 perquè el 2028, perquè no, els apartaments turístics desapareixin, no?, com s'entén ara. Això ja va passar a Nova York, Andorra és un espai turístic. Com esteu gestionant això? Com ho fareu? És veritat que aquí la part d'apartaments turístics està molt legalitzats per al propi negoci turístic.
Sí. De fet, és una pregunta molt interessant, perquè és una qüestió que està molt a l'ordre del dia. Abans ho deia, no? Els grans debats que hem hagut d'afrontar durant aquest any són la Unió Europea, l'habitatge i el creixement.
Clar, és que està relacionat. L'apartament turístic d'habitatge està
evidentment
molt relacionat.
A ningú se li escapa, doncs, que en el debat sobre l'habitatge i el creixement sostenible, la qüestió del turisme i particularment de la massificació turística té un impacte molt, molt rellevant, no? I precisament nosaltres el que venim a dir, doncs, és que nosaltres som un país amic del turisme, no? No pot ser d'una altra manera. Vull dir, 40% del nostre PIB directament o indirectament depèn del turisme. Per tant, nosaltres aspirem a seguir acollint turistes, però també és veritat que hem de començar a fer la reflexió de quants turistes podem acollir, no? L'any passat, doncs, vam tornar a superar els 10 milions de visitants al nostre país, més de 10 milions de pernoctacions, i per tant, doncs, aquestes xifres evidentment ens interpel·len, no? Sobre el fet de que no podem continuar creixent en el futur al mateix ritme, no? I que segurament, doncs, si volem garantir aquesta prosperitat futura i fer-la compatible amb el creixement sostenible, hem de moderar aquest creixement turístic i segurament, doncs, substituir el perfil de turista per un turista de més valor afegit i treballar també en aquest sentit, no? I això és una mica el que estem fent i el que és objecte també d'un projecte de llei que en els propers dies entrarem a tràmit parlamentari i que també intenta aportar una resposta des de la perspectiva dels apartaments turístics, no? Nosaltres creiem, evidentment, que no podem, diguem, adoptar solucions radicals, però també sabem, doncs, que la qüestió dels apartaments turístics és un problema des de la perspectiva de l'habitatge, perquè és veritat, doncs, que molts habitatges de lloguer residencial durant els últims 10 anys han passat al mercat de lloguer turístic, i a vegades també és un problema des de la perspectiva de la qualitat del turisme, no? No en tots els casos, i no podem generalitzar, però és veritat, doncs, que tot i que s'hi ha estat treballant els últims anys, encara tenim una bossa d'apartaments turístics que no acaben de tenir els criteris qualitatius que van alineats amb aquest perfil de turista que nosaltres, doncs, aspirem a tenir, no? I per tant, nosaltres en aquest projecte de llei, que ara entrarem a tràmit parlamentari, el que venim a dir, doncs, és que com a mínim un 30%, com a màxim un 30% dels apartaments turístics han de poder transitar un altre cop cap al lloguer residencial. I per tant, doncs, aquesta és la fórmula que nosaltres establim a través d'un sistema de caducitat de l'autorització al cap d'uns quants anys, i a través també de condicionar la renovació de l'autorització a un increment dels criteris qualitatius d'aquests apartaments turístics. Per tant, mantindrem un 70% dels apartaments turístics, però en un termini de 5 anys aproximadament, un 30% dels apartaments turístics entenem que han d'anar cap al lloguer residencial.
Durant 5 anys un apartament pot ser turístic i després de 5 anys residencial i després tornar un altre cop a ser turístic, una cosa així?
No, serà un sistema de caducitat de l'autorització. És a dir, nosaltres, que ara no teníem un sistema, diguem, de temporal, establirem un termini, i a partir d'aquest termini, doncs, si no hi ha, si tu formes part, ets un apartament turístic en un edifici on hi hagi menys de 30% de pisos que siguin apartaments turístics, decau la teva autorització. I aquells que estiguin en edificis on hi hagi més del 30%, a més, si volen mantenir l'autorització, hauran de sotmetre's a una sèrie de criteris qualitatius més exigents que els que tenim actualment. No?
Sí, i parlant de turisme, també, bueno, la neu, és evident, no?, que és un atractiu turístic de primer nivell per Andorra, i a l'estiu també les activitats de muntanya, senderisme, etcètera, etcètera, no? Però ha sorgit en els darrers 2 anys un altre, diguéssim, relat o atractiu turístic, que és la gastronomia. Ja l'any passat, i enguany també es tornarà a fer, crec que del 18 al 22 de setembre, sí, a l'Andorra Taste, no? O l'Andorra Tasta Andorra, no?
Sí, sí, sí.
La cuina de muntanya,
sí, sí,
amb participació de cuiners dels Alps, de los Andes,
sí, 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 sí,
efectivament, una proposta molt també arrelada al territori. És aquest el camí que vol el govern d'Andorra, orientar el turisme,
sí, sí,
per productes que tinguin un arrel en el territori i que sigui un atractiu, per entendre'ns, diferenciat?
Sí, sí. De fet, quan parlava, doncs, de potenciar un turisme de més valor afegit, de més poder adquisitiu, jo crec que això també passa per la necessitat o d'evitar també la massificació turística. No només passa per una sèrie d'accions, doncs, com les que esmentava abans, sinó també per tota una sèrie d'accions que tendeixin a la desestacionalització del turisme, no? És a dir, que no tinguem tants turistes concentrats a la mateixa època de l'any, no? I per tant, doncs, això passa, doncs, per proposar tota una sèrie d'ofertes complementàries que no estiguin vinculades només a la neu, que això no vol dir deixar de potenciar la neu, però durant l'hivern, tenir només turistes, ja no dic menys turistes, només turistes i de més valor adquisitiu, i a més aconseguir que tinguem més turistes també de valor adquisitiu durant la resta de l'any. I això passa, doncs, per certs esdeveniments i potenciar certs altres aspectes de la nostra realitat que també poden ser un atractiu turístic, per exemple la gastronomia, a través, doncs, d'aquest festival, o per exemple com han fet durant aquesta primavera, ja és la segona edició, que és el Classicant, diguem, un festival de música clàssica amb figures de renom internacional, doncs, que també, doncs, promocionin Andorra com un destí des d'un punt de vista cultural, no?
Molt bé, esteu escoltant el programa Andorra, com cada any, per aquestes dates. Convidat avui el senyor Xavier Espolt, que és el cap de govern d'Andorra. Ens trobem aquí al Hotel Esport Hotel Hermitage and Spa, que és un 5 estrelles, gran luxe, situat aquí a Gran Valira, al peu de la natura, amb un magnífic paisatge, i a més en un establiment que està de celebració fa 18 anys, és majoria d'edat, es va inaugurar l'any 2006, i són 18 anys, que és tot un luxe poder dir que un establiment com aquest, doncs, arriba ja a aquesta majoria d'edat. Ens acompanya, a més, el senyor Spot, doncs, l'Àlex Salmon i el Juan Carlos Valero. Estem parlant d'Andorra i de moltíssimes coses d'actualitat, com per exemple aquesta que vol preguntar el Valero o l'Àlex.
L'Àlex tocava, no? A mi, sí.
El tocava a tu,
doncs, vinga. No, volia dir que jo comentava amb els meus companys de Madrid, avui estic a Andorra amb el senyor Spot, amb el cap de govern, i ho trobaven com una cosa exòtica, no? O sigui, això d'estar a Andorra, no? Estàs a Andorra.
Però si venen molts madrilenys a Andorra.
Sí, però aquesta és la meva pregunta. Com està la promoció d'Andorra? Vostès a Madrid tenen crec que el mantenen, no? Una oficina comercial, una oficina d'Estat, a part de l'ambaixada, estaran una oficina per promocionar Andorra. Andorra no és molt coneguda a la resta d'Espanya. Catalunya la tenim com un territori molt proper,
sí,
però
sí,
la resta d'Espanya,
sí,
no hi ha algun sí, tipus de projecte, dins, algun interès?
Sí, dins de les accions de promoció d'Andorra Turisme, no recents, de fet, durant els últims 10 anys, també hi ha hagut aquesta voluntat, no?, d'intentar, doncs, eixamplar una mica les mires i no dependre tan excessivament, doncs, dels turistes que venen d'un determinat territori, no?, tot i que, evidentment, són molt benvinguts, i nosaltres, doncs, estem encantats de continuar, doncs, acollint a moltes catalanes i molts catalans, no? Per tant, s'han fet moltes accions publicitàries en aquest sentit i, sobretot, s'ha fet una cosa molt important, que és aquesta línia que potser no acaba de ser prou coneguda, que és aquesta línia d'avió regular, doncs, dos cops a la setmana, sí. Entre l'aeroport d'Andorra i la Seu d'Urgell, per tant, a 10 quilòmetres d'Andorra,
no?
divendres i diumenge. I l'aeroport de Barajas, no? Jo crec, doncs, que això ho hem de continuar promocionant i que sigui conegut, perquè al final un madrileny pot, diguem, venir el divendres aquí a esquiar i tornar a marxar el diumenge i fer-ho, diguem, en temps rècord, no? Molt més ràpid del que podria arribar a qualsevol altra estació d'esquí d'Espanya, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que això va...
A Baqueira, per exemple, no és per dir
res. Sí,
és una aventura, arriba a Baqueira.
La Baqueira vol dir agafar, segurament, el camí més ràpid és agafar l'AVE fins a Lleida i després de Lleida a Viella anar amb cotxe, no? És un trajecte llarguíssim. En canvi, l'avió de Barajas a la Seu, que està a 10 quilòmetres d'Andorra, o a 20 quilòmetres del centre d'Andorra, no arriba una hora, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que ara hi ha unes facilitats que haurien de fer, doncs, que molts més madrilenys decidissin venir aquí a Andorra, no? I evidentment això no és només a l'hivern, és durant tot l'any, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, estem veient, realment, com cada cop tenim un perfil més diversificat, fins i tot dins del mercat espanyol, però crec que encara hi ha camí per recórrer en aquest sentit.
L'aeroport precisament està en un moment dolç, no? Perquè també ara recentment s'ha decidit ampliar els hangars, no?
Sí.
S'ha decidit fer-ho més, diguéssim, per acollir més vols.
Sí, de fet, n'estem acollint més, perquè des d'aquest hivern també hem tingut una línia, diguem, regular a Palma, que s'ha saldat amb un èxit rotund, és a dir, gairebé plena ocupació. Ara estem valorant la possibilitat, doncs, que aquesta línia a Palma també pugui ser una realitat durant tot l'any, i també estem valorant, doncs, possibles altres connexions, no? Particularment en París, jo crec, doncs, que la possibilitat, doncs, de tindre, diguem, un vol regular a Madrid i un a París realment faria que l'aeroport de la Seu estigués connectat, diguem, a dos grans hubs internacionals, no? Madrid, per tot el mercat, diguem, americà i particularment llatinoamericà, i París, doncs, per tot el mercat nord-americà i asiàtic i africà, no?
I a l'aeroport es diu Andorra la Seu?
Andorra la Seu, sí, Andorra la Seu.
Això
sí,
ho veu aconseguir,
sí,
ficar el nom d'Andorra.
A ningú se li escapa també, doncs, que el govern d'Andorra és un bon promotor d'aquest aeroport, no? Nosaltres, doncs, hi contribuïm econòmicament al seu sosteniment, i també hem de dir que tant la Generalitat de Catalunya com el govern espanyol, doncs, s'hi han implicat, i els agraïm molt que ho hagin fet, no? Tant a nivell, diguem, d'autoritzacions com a nivell també d'inversions efectives, no?
Sí. Turisme, medi natural, natura, com es combina això?
Bé, jo crec que és el futur.
És un esforç.
Sí, és veritat que és difícil.
L'aposta de futur d'Andorra.
S'ha d'intentar fer compatible, no? Però és que és l'aposta de futur, i més en un context de canvi climàtic. És a dir, al final, jo crec que ara no podem entendre el futur del turisme sense vincular-lo, doncs, a la qüestió de la sostenibilitat, i per tant això vol dir tot el que deia abans, no? És a dir, un turisme més controlat, un turisme de més valor afegit, un turisme que no només es basi, diguem, en una finalitat concreta, sinó que vegi Andorra com una experiència des de molts punts de vista, i és en això, doncs, que ens esforcem i treballem a través, doncs, d'un pressupost que destinem a l'Agència Pública Andorra Turisme, molt important perquè això esdevingui una realitat.
Molt bé.
Sí, m'agradaria que pogués donar una bona notícia respecte al roaming.
Era una de les preguntes que tenia apuntades, sí, això del roaming.
Les negociacions d'adhesió a la Unió Europea, sí. Aquest aspecte ha quedat a part. Mm-hmm. Em consta que ha quedat a part.
Bé,
de moment.
No ben bé,
ho vam començar l'any passat.
Sí. No estava clarificat en aquell moment.
La qüestió és, no seria més rendible des del punt de vista andorrà una quota baixa, però que hi hagués els 10 milions de turistes que s'acollissin, i per tant més volum,
sí.
No seria més rendible que no la restricció aquesta, que també obliga a una certa restricció?
Sí. Miri, jo li vostè em demanarà una bona notícia i jo li donaré una bona notícia, sí. No? En el sentit de que efectivament, doncs, amb l'acord d'associació la qüestió del roaming quedarà definitivament solucionada, a benefici en aquest cas doncs, dels ciutadans i ciutadanes espanyols, no? Per què li dic això? Doncs perquè nosaltres el que hem pactat, i és important explicar-ho, és a dir, la qüestió del roaming no és responsabilitat d'Andorra ni de la companyia telefònica andorrana, sinó dels operadors espanyols. És a dir, per exemple, els ciutadans francesos que venen a Andorra ja tenen el roaming like at home, perquè els hi proporcionen les seves pròpies companyies, cosa que no passa amb les companyies espanyoles, no? Però què passarà amb l'acord d'associació? A partir de, és a dir, en un període transitori de com a màxim 7 anys, s'ha d'aplicar obligatòriament el roaming like at home, i això també s'aplicarà obligatòriament per als operadors espanyols, i per tant ja no podran aplicar als seus clients quan vinguin a Andorra tarifes diferents de les que apliquen quan aquests clients estan a Espanya, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit, doncs, és una qüestió doncs que és una bona notícia, perquè sabem doncs que la qüestió doncs del roaming actualment és un, diguem, no és un element en cap cas que suposi una atractivitat des del punt de vista del turista espanyol, no? Al contrari, no? Jo crec que no dona bona imatge, genera problemes i no dona un servei a l'alçada del que podrien esperar doncs els nostres turistes espanyols, però no és tan responsabilitat de la nostra companyia telefònica com de les seves companyies. Dit això, nosaltres intentarem no esperar aquests 7 anys, i per tant el que estem fent és anar negociant també convenis bilaterals entre operadors telefònics per poder anar aconseguint aquest roaming like at home. Per tant, hi ha una perspectiva a 7 anys de que això serà una realitat imposada, perquè entrem en la lliure circulació en la lliure prestació de serveis i en la llibertat en el mercat de les telecomunicacions, però si això ho podem anticipar a través d'aquests convenis bilaterals també ho farem.
Per cert, l'altre dia es va reunir amb un dels copprínceps, no? El bisbe de la Seu, Macron, que és l'altre copprínceps, té algun tipus de reunió?
Com va anar?
Jo em consta...
Quan és l'última vegada que s'ha vist? Es truquen?
Jo ara no recordo exactament quan va ser l'última vegada que es van veure, però sé que tenen una excel·lent relació, tampoc es veuen molt sovint, però a vegades han tingut ocasió de retrobar-se, i sobretot cada cop que hi ha una visita del copríncep francès aquí evidentment es retroben, i sé que tenen una molt bona relació i una entesa, diguem, perfecta sobre el rol institucional que els correspon dur a portar a terme i sobre també els grans reptes que t'ha plantejat el nostre país.
Eh? Torno al principi. Sí, sí, sí. Li va estranyar l'avançament d'eleccions a França per part de Macron?
No sé què dir-li, no?
Quin silenci. És la primera pregunta, aquesta, silenci.
Em va sorprendre.
Sí, li va sorprendre.
Potser una mica, sí.
Que potser esperava un Macron un resultat més espectacular per ell, i resulta que s'havia desfet... Se li ha caigut el castell de naips que tenia previst al cap.
La veritat és que, clar... Va ser un xoc, no? El resultat de l'extrema dreta a les eleccions europees, tot i que les enquestes ho pronosticaven, no? Però bé, jo crec que ell va voler intentar doncs donar una resposta, no? I donar la paraula una vegada més als ciutadans i a les ciutadanes, però és veritat doncs que era una potestat doncs que ell hagués pogut no exercir perfectament.
Però igual
no?
Ha sortit bé, no? Sí. Perquè al final ha quedat per sobre de l'extrema dreta.
Sí, però també és veritat doncs que la composició de l'Assemblea Nacional ara la seva formació, és a dir, estem en una situació de majoria relativa igualment i amb menys diputats de la seva formació política, no? Per tant, la situació continua sent una mica compromesa, no? I de difícil complicada. I de la governabilitat difícil.
Bueno, a mi m'agradaria
una pregunta
que és de resposta ràpida. Sí. Andorra no ha pogut finalment organitzar, o sigui, no serà seu dels mundials d'esquí alpí, sí, del 2029, no? Perquè serà Narvik de Noruega, no? Es planteja Andorra tornar a participar com a candidat en uns propers mundials?
Bé, la decisió no em correspon exclusivament a mi, perquè sobretot qui l'ha de prendre doncs, és el comitè organitzador, i particularment doncs, Gran Valira, Encisa i la Federació Andorrana d'Esquí, no? Però evidentment nosaltres hi tenim molt a dir, en el sentit doncs, que també econòmicament necessiten el concurs del govern, no? Però crec que independentment d'això, crec que tots els actors aquí estem d'acord en que ja ho hem intentat dues vegades. Sabem doncs que no és només una qüestió de la fortalesa tècnica de la candidatura, perquè sabíem doncs, que tècnicament la nostra candidatura podia ser una candidatura guanyadora, que hi ha altres aspectes, i particularment doncs, aspectes polítics que a ningú se li escapen, no? I Andorra en aquest sentit doncs, és un actor petit,
no? Si t'escapa el temps.
Petit, no? Sí, si ens comparem amb països com Itàlia o com Noruega, i per tant la meva resposta, i crec que està bastant alineada amb la dels altres actors que aquí han d'intervenir, és que no ho descartem, però que abans de fer el pas hem de tindre unes certes garanties de que la nostra candidatura pot guanyar, perquè per anar a una tercera derrota jo crec que no val la pena presentar-se. Ara bé, també és veritat que hi ha candidatures, perdó, acabo de seguida, que ho han intentat 3 o 4 vegades abans de guanyar, i per tant jo crec que no hem de baixar els braços.
Molt bé, doncs que hi hagi sort amb aquesta nova intentona. Xavi Espot, cap de govern d'Andorra, moltíssimes gràcies per estar un any més amb nosaltres. L'emplacem l'any que ve també aquí al mateix lloc, aquest el Esport Hotel Hermitage.
Serà un gran plaer.
Serà un gran plaer, i a més ja amb la plena satisfacció de que haurà guanyat el referèndum.
Esperem
completament
que sí.
Segurs,
Esperem que sí.
Tornem més a Andorra, aquí mateix a la cadena COPE Catalunya Andorra, com sempre, des de l'Esport Hotel Hermitage en Espa. Gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.
Adéu.
Gràcies.